Balears Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Això era Que mentida no era, les rondalles mallorquines d'en Jordi de Sant Racó. Rebeu una cordial salutació de Rafa Andrés en el control de so i d'aquí vos parla Pep Díaz. En el programa d'avui podrem escoltar dues rondalles de saplec fet per Antoni Maria Alcobé. Els títols són Gregori Papa i Mestre Antoni Llampina. I les veus que escoltarem seran les de Francesc de Borja Moll fent de narrador i d'esquadra d'actors de Ràdio Popular, lloc en què s'enregistraren l'any 1959 aquestes rondalles. I també tindrem temps per escoltar música, com per exemple el tema que ens ofereix tot seguit Caliu. Els anys que passen.
Jo sóc la nina que va néixer aquí. Jo sóc la jove que veureu florir. Jo sóc la lota que es va casar i els anys que passen, els anys que passen.
I després d'escoltar els anys que passen de Caliu, és un bon moment per escoltar la primera de les dues rondalles d'aquest programa i que du per títol Gregori Papa.
Això era un conte i una contessa, amb massa ganes d'un infant perquè no en tenien cap. Arriben a tenir-ne un per art del dimoni. Però llavors veren que l'havien fet massa grossa. I què fan ells? Batien l'infant, el posen dins una caixeta amb un serró de dobles de vint i un bitlletó que deia esbatiat i el tiren a un riu. I la caixeta, ja ho crec, de d'allà, riu avall i de d'allà. Déu va compondre que finat la caixeta un homenet, molt bon home, que llaurava arran del riu.
Oh, quina caixeta m'he garrida. Ara hi vull anar, a veure què és aquesta caixeta. Déu sap qui hi haurà de dins.
Sabia nedar, i se tiren al riu, agafa la caixeta i la treu a la vorera. l'obri i m'hi veu aquell minyonet, vell com un sol, adormidat com un angeló. Aquell homenet feia anys que era casat i fins llavors la seva dona no havia tingut gens de bonça com ara. El bon Jesús no els havia enviat cap infant i ja havien perdudes fins i tot les esperances de que els n'enviés cap mai. I què vos feis comptes que va fer aquell homenet? Tornar a tirar aquella queixeta en el riu perquè seguia riu avall, s'engordar com de caure de fer res d'això. Tenia massa bon cor. El que va fer, tancar la queixeta i cap a dur-la a la seva dona ben corrents.
Oh, quina queixeta més guerrida.
La queixeta? Lo que hi ha de dins, lo que hi ha de dins.
L'obri, i com aquella dona te va veure aquell minyonet tan robust i tan guerridoi, amb una alenar tan dolça, va exclamar.
Oh, quin angelet de Déu. És Déu que el mos envia, ja que sa comare està tan renegada a no dormir-ne cap.
Però que ho és Déu que el mos envia.
Bé, mor va.
Sa dona treu s'infantó de sa caixeta, li dona 7 carretades de senalles de besades d'aquelles més saboroses, i som-ho també, i llavors afinen el billetó i et serró. El billetó no saberen què deia, perquè el negre els embarassava per llegir. Però el serró sí que l'obriren, i podeu pensar si botaren d'alegria com veren que era ple, ben ple de dobles de 20 de carassa, però d'aquelles més grogues.
Però què diantre deu dir aquest billet?
Ah, anem a fer-lo llegir al senyor rector.
Li duen, el senyor rector el se mira i llegeix esbatiat. Li compten tot el manifest i que volen s'infanta totes passades com si fos seu. I el senyor rector els alaba molt s'idea i els diu que és això que els pertoca fer allà on no en tenen cap d'infant i que aquest sabeu que es deu que els ho ha enviat.
No res, idò, s'infanta nostre. I quin nom li han de dir, senyor rector?
Res, li posarem Gregori, si ho trobeu.
Ben pensat,
sí, senyor rector.
I què fan ells? Posen s'infanta d'ida i també cercaren una dona que fos ben bona dona. I heu de creure i pensar que aquell minyonet sortí tan aprofitant i de tan bon prou que el veien créixer, creixia com una carabassera, i sempre ben sa i ben xerabello, i mai per mai el sentien plorinyar poc ni molt, i no en parlem, que mai amollàs cap vel. L'infantó va créixer, i en els 7 anys el posen a les escoles, i va sortir tan aprenent que passava davant de tots els altres al·lots, i els mestres estaven sos cabells drets de veure que prenia tant i tant. I llavors, que mai li havia de mostrar ses corretges, no se desmentava gens mai, era el més bon al·lot del món. Com va ser més grandet, un dia, quan sortien d'escola, un altre al·lot molt cap esflorat i que no sabia on l'havia de pegar per fer cap buitades, se posa a cridar un tros en fora en en Gori.
Gori! Gori! Mort!
El pobre Gregori romangué, podeu pensar, ben empagueït, i se'n va tot acongoixat a sa mare, i li diuen sa llagrimeta que li caia.
Mo mare, que l'Olom m'ha dit bord, i que ho som jo bord, no, que no som nat aquí.
Aquella dona com sent allò romant freda, i llavors diu a sa lotó.
Deixa'l córrer en aquest polissó, deixa'l fer compte meu. Ja veuré jo sa mare, que el farà blau, jo t'ho assegur, per cosa certa, perquè és una bona dona. No em mancaria altra que tu no fosses nostre i nat aquí. Que no veus que aquest cap esflorat del lot no sap què es diu ni què en m'adjanca. No hi pensis pus en tot això.
En Gregori ho va fer així, i sa mare ja pica de talons cap a aquell benastre que havia dit bord en Gregori. Troba sa mare, li conta... Aquella dona agafa una corda i ja es partida per treure en el seu al·lot i vos assegur que li posà una escana ben blana i unes anques que feien llàstima. I més se'n mereixia per llengarut i desenfreït. Sobretot no tornar a tenir pus ganes de dir-la i bord en Gregori. Què me'n direu? Ell és cap d'una temporada. Hi hagué un altre de dimoni d'al·lot tan cap espanyat com aquell que perquè en Gregori era tan bon pitot que no es posava amb ningú mai i de casa seva a l'escola i de l'escola a casa seva i passava per l'escudellera fent-li la llenya damunt i també d'un tros en fora se posa a cridar-li
Gori! Gori! Bort!
Salutó com ho sentí allò li va ser un clau dins el cor i se'n va tot d'una sa mare i li diu
Ma mare, ja m'han tornat de mort.
I qui has estat aquest polissó? Que és aquell mateix?
No, és un altre.
Bé, idò, deixeu-me fer compte meu. Ja aniré jo, sa mare, i ja ho veurem si tornarà a tensar a tirar-te tal injuri, allà on tu n'ets ben lluny, de mereixer-la't.
Vol dir que no som bons, ma mare?
I ja et segur que no ho ets.
I sa mare ja s'espitxa que aquell altre lot, i ho conta sa mare d'ell, i aquella dona, que també era una bona dona, i m'anava jocs ben feixucs en aquell fill seu, perquè era massa d'astre, s'atreu unes corretges que tenia per un cas de casos, agafa aquell bigarniu seu i allà, plim-plam, plim-plena.
Ai, ma mare!
Allà, llenya i més llenya, de vet s'esquena i ses anques d'aquell torrepipes. I vos assegur que no hem tornat a ni ganes pors d'empatxar-se d'en Gregori. En veure'l de lluny, voltava per un altre carrer. Només de colombrar-lo, s'esquena i ses anques li fiblaven i deia, oh, li m'hi ha caigut. I heu de creure i pensar i creure, que passa una altra temporadeta. I un dia que també sortia d'escola en Gregori, amb altres al·lots, n'hi va haver una altra, tan carronya com els dos primers, que li pega sa mosca d'insultar en Gregori, dius, perquè el veia tan bon al·lot, i d'un tros en fora se posa a dir-li,
Gori! Gori! Port! Port!
Com en Gori sent allò, romangué sense polsos. Li puja una caurrada per tot el cos, sa ràbia li rebé, i ja pitjat darrere en aquell mal parlant. Li gosava córrer, i a força de forces la plega, li encivella un can de galtades i de coses ben a ferir, i aquell li fuig per por de més bescuit, perquè en Gregori anava fora corda i se seria tornat un puat de pentinador de canyum. Se'n va llavor a casa seva, agafa aquell home i aquella dona que ell sempre havia tingut per son pare i per sa mare, i els diu,
m'han tornat de mort, i això no va pus. Ja fa tres vegades que m'ho han dit. Quan es can lladre en qualque cosa hi ha, no tindríeu perdó de Déu si no m'ho deieu. Són fi vostre o no? Són nat en aquesta casa o només és que em prenguero per fi després de penat?
Com aquell homonet i aquella donata sentiren aquell rossinyol, confessaren tot el que hi havia hagut sense amagar-li res a en Gregori. Com veren que era massa per demés perquè se'l lot ja no era cap nen, i ja se feia càrrec de totes les coses. En Gregori, com va veure que no li sabien donar relació més de que l'havien trobat dins aquella caixeta que riu duia i que encara conservaven ben guardada i que l'havien pres perquè no en tenien cap, els va dir.
Jo vos don milions de gràcies de tot el que heu fet per mi, perquè què seria estat de mi si no és per vosaltres? Però jo no puc estar pus aquí, perquè cada dia serem a les mateixes. Me tiraran la injúria a la cara i jo me volaré. I ja hi serem a baus i un dia hi haurà una desgràcia. Per lo mateix, donau-me aquesta quixeta si voleu i me n'aniré a córrer al món. Vejam si arribaré a trobar mon pare i mon mare. I si mai arriba a estar bé, me recordaré de vosaltres i no vos faltarà mai mentre jo puga, per poc que sia.
Aquell homenet i aquella donata romperen en plors i no hi podien donar volta per de deixar fugir en Gregori. Però no hi hagué altre remei. Els adona una ferrada pel coll per hom i carregat en sa caixeta ja li va embalat de d'allà. Camina, caminaràs i cap en van te faràs i a la petit de d'allà, travessant terres i més terres, arriba una ciutat i ja se posa tresca aquí tresca carrers mirant si trobaria cap avinentesa de por estar per criat a qualque casa de senyor. En topa un de senyor que sortia d'una casa molt gran i ja l'envest sobre si el valia per criat.
Sí, n'han de m'estar un. Que sàpiga que escriure i que tingui una bona lletra per dur molts comptes.
I doncs, si jo li agradava...
I què en saps de llegir, escriure i de comptes?
Me pot provar.
Res, jo ara vaig a fer unes quantes feines... Esperem per aquí davant i al punt jo tornaré i t'aprovaré.
Bona idò, aquí mateix l'espera.
El senyor se'n va i al punt torna. Fa entrar en Gregori dins casa seva, se fiquen tots dos dins un despatx, el senyor entrega un llibre en Gregori, que l'obri ja és partit a llegir de correguda sense trobar-hi cap terròs ben llampant i estil·lat.
Sí, quin saps, de llegir. Ara volem s'escriure.
Li posa un tros de paper blanc davant i una ploma mullada i has partit a dictar-li una carta. I en Gregori escriu que escriu i cada instant havia d'estar aturat perquè feia més via ell d'escriure que el senyor de dictar. Aviat el senyor va dir...
Sí que en saps també d'escriure. Ara veurem els contes.
Digue quin conte vol que li tregui.
El senyor hi pensa una mica i li enfloca un conte sa cosa més envitricollada i escarrana que se va saber passar pel cap. I en Gregori l'escriu primer i el llegeix en el senyor per veure si era així com li havia dictat. El senyor li diu que sí i ell ja ha partit a fer retxes i més retxes. I què me'n direu? Ell en un instant va tenir aquell dimoni de conte tret. El senyor va romant desgleat de veure sa llestesa, sa vivor d'aquell al·lot. I acaba per dir-li...
Sí que em serveixes. Pots romandre des d'ara. I si tu te portes bé, com espero que ja ho faràs, tu no te queixaràs de mi.
El presenta sa senyora, que tot d'una ja li entrà per suïdret aquell jovenot tan atxeravit i galanxó. I li donaren una cambreta ben parada de tot el que s'escau a una cambra. En Gregori a ficar sa caixeta i cap a fer tota quanta feina li manaven, tant el senyor com sa senyora, com qualsevol de la casa, encara que no hi havia gaire família, perquè només eren el senyor i sa senyora i sa servitud, no hi havia infants. Aviat tothom d'aquella casa va estar seny a perdre per en Gregori, senyor i senyora, criats i criades, perquè sempre el trobaven de bon signe. No era gens entonat, ni prim cernut, ni esquitarell, i sempre l'aglapien disposta a desteixinar-se i a descalçar-se pels altres. Era l'al·lot més present i més llevent i més bon al·lot que mai haguessin vist. Quin estava ben elevat era el senyor, perquè encara no l'havia comanada una cosa, com ja l'havia enllestida, però la enllestia tan bé i tan bé que aquell senyor no se'n podia venir. I per tot se'n feia llengos del bon servici que li feia aquell jovenet, que no sabia d'on li havia comparegut. I heu de creure i pensar, i pensar i creure, que en Gregori, sempre que sortia de sa seua cambreta, zas, rodava clau i deixava sa clau damunt una represa que hi havia un racó de vores portal. I com ses criades hi anaven per a desar-li sa cambreta i fer-hi dissabte, trobaven tancat i s'havien de pegar un toc a la barra. Al punt ses criades se n'anaren a sa senyora i li digueren...
Senyora, quina cosa que mos passa amb aquest bo d'en Gregori?
I què és que vos passa?
Que sempre deixa sa cambrota tancada en clau. I llavors la lleva d'Espany. I nosaltres hi anem per a granar l'ei de Sallí i moren de tornar sa de vell serrana com aquell que diu.
No res, ja li diré, no tingueu ansi.
Sa senyora agafa en Gregori i li diu...
Gregori, i en sortir de sa cambra... Que sempre tanques i t'endut sa clau dins sa butxaca.
No, senyora, no. Lo que hi ha aquí, com a mi m'ensenyaren, que qui bé tanca, bé obri, duc sa llei de tancar amb clau sempre que surt. I la deix damunt d'aquella represeta que hi ha allà de vora. Sap, en aquell racó?
Sí, sí que el sé. I de jo només t'ho deia perquè ses criades, ses voltes que són anades a sa cambreta per fer-hi dissabte i desatlet, han trobat tancat i no hi han pogut entrar. Ja veus que convé granar i desar tota sa casa, sense deixar cap albergó, perquè Déu mor no guarda una casa bruta, que el punt seria pitjor que un femer.
Sí, sí, que té raó, vossa mercè. No res, ja los ho diré a ses criades, on trobaran sempre sa clau.
Els ho diu, i aquelles criades, que n'estaven ben endarrere lo que hi podia tenir en Gregori dins d'aquella cambra, per haver-la de deixar sempre tancada, se n'hi van dues en sa granera i et serrió, i entren... I en s'excusa de granar ben arreu per tot, li giren tota quanta cosa hi havia allà de dins. I les va venir molt de nou aquella caixeta que hi veren, que també estava tancada en clau, i no en veien lluir cap de clau ni clauet en tota aquella cambra que vengués bé en aquell pany. Com aquella caixeta estava molt ben llavorada, i se veia la llego que hi havia posada a ses mans un fuster primater d'aquells més fins, i a més la veien tan ben tancada... Llavors sí que em tengueren de mal de caps de lo que podria ser i deixar de ser aquella bona de caixeta i de lo que hi podria haver de dins. Perquè lo que elles deien...
Quan està engarrida i la té tan ben tancada, qualque cosa preciosa i molt de veure i deu tenir.
Aquelles dues mandragolines no s'ho podrien treure des cap en això de sa caixeta. I com prou em varen haver ratllat, resolen anar-ho a contar a sa senyora. Dit i fet, piquen de talons... I cap a contar-la-hi, tot meses. Quan la senyora els sent, no cregueu que també no li vengués de nou allò de la caixeta. I allà, sense temer-se'n, pensa qui pensa amb aquella bona de caixeta, arribar a tenir-ne tant de mal de ventre del que podria ser tal caixeta que agafa una criada d'aquelles i li diu...
Cerqui en Gregori i digue-li que jo el demand.
La criada se n'hi va tot prot en Gregori, li diu, i en Gregori cap a la senyora, tot xerpat.
Que mana, ma senyora?
I la senyora l'envia fora a casa a fer una feina que no li bastaven dues ni tres hores per enllestir-la. En Gregori se n'hi va ben acanalat, sense mal pensar-se de res. I la senyora ja és partida amb aquelles dues criades cap a la cambra d'en Gregori. Entren i afinen davall el llit aquella ditxosa caixeta. La senyora la fa treure de davall el llit, la fa posar damunt una cadira, i allà mira qui mira aquella caixeta, totes tres, però sobretot la senyora. Tant que les criades notaren que la senyora estava com esglaiada, que hi veia cosa en aquella caixeta, que no era natural.
I la clau per obrir?
Això és el que nosaltres no sabem.
Idò, cerqueu fins que l'haureu trobada.
I aquelles criades, cerca qui cerca. Però tot va ser debades. En lloc la trobaren.
Anau a fer venir serraller.
A Ivan, el serraller s'entrega i la senyora diu...
Mestre, cost el que cost, m'interessa que m'obrigueu aquesta caixeta.
Què me'n direu? Ell et serraller en sots seus ganxets i engells, punx qui punx en espany de la caixeta, molt li costà, però l'arribà a obrir. La senyora abrevia les dues criades i et serraller, se tanca tota sola dins la cambra i llavors mira dins la caixeta d'en Gregori. I què me'n direu? Ell hi va haver aquell serró de dobles de 20 de carassa, quasi ple de tot, perquè aquella moneta i aquella doneta no en varen treure quasi cap perquè volien que fossin per en Gregori quan seria gran. I com ell se'n volgué anar d'ells, ells li donaren la caixeta en el serró de dobles de 20. Quan la senyora veu tot allò, remengué tan trastornada que amb un poc més li agafa baticó. Així com pot va cercat senyor i se tanquen tots dos dins d'aquella cambra d'en Gregori. I com el senyor veu aquella caixeta i el serró de dobles de 20 que hi havia de dins, se trastorna tant o més que la senyora. Prou que la coneixien ells dos en aquella caixeta i en aquell serró. Si eren ells que havien fet a fer la caixeta, eren ells que hi havien posat en aquell serró de dobles de 20 i aquell infantó seu que havíem tingut per art del dimoni. És que eren aquell comte i aquella comtessa que, com varen haver tirat l'infantó en el riu, fugiren d'allà on sempre havien viscut i se n'anaren lluny, ben lluny, a una banda que ningú els reconegués, perquè tot allò quedàs ofegat i no se'n parlàs pus. Ni un ni l'altre se'n podien avenir, ni que Déu hagués compostat les coses de tal manera que aquell infantó seu tirat en el riu encara hagués surat i els hagués comparegut en sa caixeta i sense saber ell que fossin ells ni ells que fos ell.
Però bé, com li deien tot això a Sant Lot?
Què mos ha de dir ell? Com s'han tirat tot el manifest?
Heu de creure i pensar que en Gregori arribà a tornar, ja molt tard, de fer aquella feina que sa senyora l'havia comanada, i cap dret a la seva cambra. Fica la clau en espany per obrir i troba tancat de part de dins. El senyor i la senyora tot d'una obrin i podeu fer compte si li vengué de nou en en Gregori trobar-los allà en la caixeta oberta damunt una cadira. I què fa el senyor? Torna a tancar la porta amb violó i diu en Gregori, fent-lo seure primer.
Sense dubte, te sorprendrà trobar-mos aquí dins i que t'hàgim obert aquesta caixeta. Però com t'haurem explicat el misteri, ho trobaràs la cosa més natural del món. Aquesta caixeta, nosaltres la coneixíem massa, però per dir-te com és que la coneixem, primer tu mos has de dir com és que la tens i d'on l'has treta.
Aquelles paraules del senyor caigueren molt endins en Gregori, i no ho vulgueu saber aquell capet seu si es degué posar de benar fil de bona manera, i si li començà a cloquetjar a la vela. Així com pogué contar tot el que li havia succeït. Aquí aquell senyor i aquella senyora romperen en plors i aferrats per ell i donant-li besades li digueren que ells eren son pare i sa mare, però que en suposant-lo en el món a ell havien fet un pecat tan gros que d'empagueïs que romangueren i desgreu que els sabia, redoblaren es mal posant-lo dins aquella caixeta en sa serró de dobles de vint i que el tiraren en el riu i fugiren d'aquella ciutat perquè no s'arribàs a aclarir mai que haguessin comès un pecat tan grossos. Tots dos li demanaren perdó de genollats, però en Gregori, plorant també, els va dir:
per part meva, vosses mercès queden perdonats, però què volen que los digui? Però que si no se n'han confessat, se n'haurien de confessar quan n'és pres millor.
Sí, ja has pensat
sí,
bé,
sí, ja has pensat bé, fill meu, sí.
I ja són partits cap a un convent que hi havia allà de vora i que sempre hi anaven a missa des que eren en aquella ciutat. Demanen al pare prior en el confessionari. S'entrega el pare prior, que els confessa un darrere l'altre, i els va dir:
jo no crec que vos pugui absoldre. Tan grots són aquests pecats. Lo millor seria que en Gregori, que és jove, s'espitxés a Roma i se confessàs amb el papa. Veiem el papa que hi diu.
Així ho feren. En Gregori se'n va a Roma, demana per confessar-se amb el papa, que com hagués sentit tot aquell endiu menjat, li va dir que digués a son pare i sa mare que repartissin tot quan tenien els pobres, que tots se n'anassin a pelegrinar i en trobar un entrefort de tres camins prenguessin un per hom, i son pare i sa mare fessin penitència fins que Déu els adonàs una senya de que estaven perdonats. En Gregori se'n torna a son pare i sa mare, els conta el que el papa havia dit, i aquell comte i aquella comtessa se posen a repartir els pobres tot quan tenien, i com ho hagueren partit tot, surten tots tres a pelegrinar, i pelegrina que pelegrina. Dins un parell de dies troben un entrefort de tres camins i en prenen un per hom, i d'allà cadascú pel seu, i allà pelegrina que pelegrina, i venga penitència i més penitència perquè Déu els arribàs a perdonar. En Gregori arriba a sa vorera de mar i afina una cova paredada amb un portalet i una porta d'usina i un finestró ben amunt. I entra, veu que ningú hi habita i què fa ell? Se tanca dins d'aquella cova, roda clau i llavors tira sa clau pel finestró. I sa clau cau dins la mà i per endins fins en els fons. I en Gregori dins aquella cova, penitència ve, penitència va, i venga penitència i més penitència perquè Déu arribàs a perdonar son pare i sa mare. I li succeïa una cosa la més meravellosa, que dins d'aquella cova hi havia un fontinyol i l'aigua que embrollava tenia tal virtut que no sols apagava sa set sinó sa fam, de manera que no tenia altres mal de caps que fer penitència i més penitència. Passa una partida d'anys d'aquella manera, fins que el papa s'ha mort, i en van haver de fer un de nou. En aquell temps, quan el papa se moria, la gent s'aplegava dins l'església major de Roma i davallava del cel una colometa i se posava damunt el cap d'un, i aquell era el papa, i tothom el tenia per tal. I doncs bé, la gent s'aplega dins l'església major de Roma, esperant que davallat la colometa, i allà està qui està, i tothom que deia: amb això, tot embuca un paret sa colometa i ja es partida vola qui vola de cap a cap de l'església mirant aquest i aquell altre, i tothom que la se mirava a ella, però ella mira qui mira a la dreta i a l'esquerra i ben alerta a aturar-se damunt ningú. A la fi surt de l'església, ja li va envelat de d'allà i tothom darrere ella. I aquella colometa vola qui vola com un estel, i de d'allà, i sempre de d'allà, i tota la gent darrere, darrere. Què me'n direu? Ell, aquella colometa, no s'aturà fins que va ser en aquella cova on estava tancat en Gregori fent penitència i més penitència. La colometa s'hi aficà per aquell finestró i tota la gent quedà allà empantanegada. En aquell finestró hi havia que pensar d'enfilar-s'hi, perquè pegava dins mà i no hi havia remei d'abordar-s'hi. En els portalets sí que s'hi podien arrambar una mica. S'hi arramben una partida i toc, toc. Però que ningú responia i s'arribaren a cansar de fer-hi toc, toc. Amb això reparen que no gaire lluny d'allà hi havia un pescador de canya en sa canyota sa pesquera, sense bategar-se gens, com si una mola de peix s'hagués de penjar a Sam. A set suixi treu un peixetó lo més garrit, i com li treia Sam, nota que tenia cosa forta dins sa moca. Obri el peixetó, i què me'n direu? Ell va ser una clau lo que aquell peixetó va tenir de dins.
I què dimoni pot ser aquesta clau?
La gent remolinada de vora aquella cova el senten i se posen a dir.
Té de por que diguin que és qüestidor? Clar.
Sí, sí, sí.
Us hauria de ser, s'aclau. L'Espany des d'aquesta porta.
Ja podria ser, ja s'aclau.
Podria ser. És el problema.
Dit i fet, se'n van al pescador, li demanen què és això d'una clau que han sentit que deia, i el pescador els diu.
És que aquest peix que he agafat n'ha tingut una de dins. Vot aquí si el voleu, que jo no sé quin tenc que fer.
Aquells agafen la clau, se'n van corrents a la porta de la cova, la fiquen dins l'espany i rarrac, empenyen, la porta s'obri i me troben allà dins en Gregori genolladet en la coloma de muntes cap.
Això és el papa, això és el papa,
això és el papa.
L'han revoltat tota aquella generació, s'agenollaren davant ell per besar-li els peus i demanant-li la seva bendició, i els setmanaren en triomf a Roma, i ja va ser el papa Gregori. La notícia s'escampà per tot el món de que el papa novell era un home així i així. Aquell comte i aquella comtessa que encara feien penitència a rompre, una un cap damunt i l'altre cap damunt, tinguérem tot dos la mateixa idea. Anem al papa novell a veure si Déu ja mos ha perdonats. Tots dos compareixen a Roma, demanen per confessar-se amb el papa i s'hi confessen. I el papa els diu:
sí que estau perdonats. Jo som aquell fill vostre. Amb mi vos vull fins que el bon Jesús vos n'aduga d'aquest món.
Haureu fer comptes, aquell pare i aquella mare, si els degué venir ben de nou tot allò. S'aferraren pel coll, aquell fill seu, tots dos plorant d'alegria. I el papa amb ells, i ells amb el papa, visqueren anys i més anys, i encara som vius si no som morts. I al cel mos vegem tots plegats. Amén.
Aquestes rondalles foren gravades l'any 1959 als estudis de Ràdio Popular de Mallorca pel grup teatral de l'emissora baix la direcció de don Francesc de Borja Moll. Música nostra i bolero per ses nines. Escoltem unes promocions de sa programació d'Ivetres Ràdio i tot d'una més històries recollides per mossèn Alcover. Serà sa rondalla titulada Mestre Antoni Llampina.
Ya estamos abiertos. El centro más grande de Mallorca para el bricolaje, la construcción, la decoración y la jardinería, con su zona exclusiva City Garden. Descubre la nueva forma de comprar Drive-In. Entras con tu coche, cargas, pagas sin descargar y te vas. Escucha qué oportunidad. Gran sofá rinconero de ratán de 6 plazas con mesa para el exterior por solo 749 euros junto a Festival Park en Marrachí.
Megasport en agosto y con más novedades. La primera, y agárrate que vienen curvas, nuevas sala de ciclo indoor para que vivas una nueva experiencia virtual dirigido por un monitor y con un proyector gigante para motivarte. Vive al máximo la sensación de recorrer rutas ciclistas de ensueño de todo el mundo. Ciudades, montañas y playas. Megasport, 49,99 euros al mes IVA incluido todos los días. Menos de 1,65 € al día con la garantía del grupo Cursac Ocio.
Al llarg del mes d'agost, IB3 dona suport a l'Associació d'Anorèxia i Bulímia, dos desordres greus de la conducta alimentària. La missió de l'associació és donar assessorament i orientació tant a les persones afectades com als seus familiars. Per a més informació, entra al web acabb.com o telefona al 971-7133-11. IB3. Tots donam una mà a l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia de Balears.
Abans de seguir, parau atenció.
Una burilla de cigarrat a la sorra de la platja contamina 50 litres d'aigua. Més del 35% de les burilles les hi porta al mar i triguen 5 anys a degradar-se. El 26% de les escombraries a les platges són burilles de cigarrats i triga de 10 a 12 anys en desfer-se. Aquest estiu a la platja, compta les burilles de cigarrat. És un missatge de Tirme.
Megasport, seguimos siendo pioneros. A partir del 5 de agosto disfruta de algo único, novedoso y exclusivo en Europa. La primera sala de ciclo indoor que incorpora en sus clases presenciales los circuitos más espectaculares y soñados en una pantalla de 25 metros cuadrados. Recorre de la mano de un instructor los canales de Venecia hasta el Tourmalet. ¿Quieres sorprenderte más? Seguimos con todo incluido por solo 49,99 al mes IVA incluido. Menos de 1,65 € al día. Con la garantía del grupo Cursac Ocio.
La sequía y el aumento de las temperaturas elevan el riesgo de incendios. Por eso debemos extremar las precauciones. Hasta el 15 de octubre está prohibido hacer fuego en terrenos forestales y a menos de 500 metros del bosque. Si vais de excursión, no dejéis ningún tipo de restos. Recuerda, ni un fuego en el bosque. Govern de les Illes Balears.
Web, com anam?
Encara no tens el llibre del programa Web, com anam? Antoni Belladona, Débora Pinya i en Felip Monà t'hi mostren els millors moments del programa. El tens als Eroskis per tan sols 12 euros. Informa't al web ib3tv.com. IB3 et du al camp que teva.
Seguim a IB3 Ràdio recuperant més rondalles mallorquines d'en Jordi de Sanracó gràcies a els enregistraments fets l'any 1959. Tal i com vos havíem promès, tenim una segona rondalla per sentir i que se titula Mestre Antoni Llampina.
En aquell temps que els animals parlaven, com les roques ara, hi hagués si neu un escolar que li deien Mestre Antoni Llampina, més viu que una centella, més pòlissa que un gat negre, que tallava un cabell a l'aire i massa afectat de fer farses a qualsevol que es posava a tir. Un dia repara una doneta que estava genollada davant l'altar de Sant Antoni Abat, fent oració i que deia des i ara.
Sant Antoniet, no en diríeu què ha de ser de mon fill? És vera que és un mal cap, però té bon cap. Vos ho sabeu, Sant Antoniet. Ja m'ho podríeu dir què ha de ser d'aquest fill meu. Vaja, si m'ho deia, Sant Antoniet. Jo sé cert que no vos queixaríeu de mi si m'ho deieu.
Com aquella doneta cada dia se n'anava a fer aquest saluet davant l'altar de Sant Antoni, a l'escolar li vengués idea de posar-se darrere la figura del sant i que en tornar-li a fer aquella doneta el mateix sementer, ell respondria com si fos Sant Antoni que respongués en aquella mesquina. L'endemà, hora baixa, veu mestre Antoni Llampina entrar aquella doneta dins l'església i ja has partit cap a amagar-se darrere la figura de Sant Antoni. I ja ho crec que el punt ja s'agenoia aquella doneta van saltar de Sant Antoni i ja has partit a dir...
Oh, Sant Antoniet, no em diríeu què ha de ser de mon fill. És bé que és un mal cap, però vos assegur que té bon cap. Vos ho sabeu, Sant Antoniet. Ja m'ho podríeu dir què ha de ser d'aquest fill meu. Vaja, si m'ho deia, Sant Antoniet.
Ja de ser del teu fill? Ja de ser del teu fill, demanes? T'ho diré demà, si m'ho dur 200 lliures.
Aquella donata se va creure ben bé que era el gloriós Sant Antoni que li havia parlat i va dir...
Oh, gloriós Sant Antoni, mai m'havíeu parlat. Oh, quina ditxa et sa meva. Bona, Sant Antoni meu, jo les vos he de posar en aquestes 200 lliures.
Pues me posaràs damunt d'aquest altar.
Millón de gràcies, Sant Antoniet, per aquesta mercè que m'heu fet de parlar-me. Allà on no m'havíeu parlat mai. Oh, Sant Antoniet, ben haja-vos. No n'hi ha de sant com vos en el cel.
Aquella donata, com hagués fet les seues devocions, es pitjà a casa seua. L'endemà hora baixa agafa les 200 lliures i capa-les damunt l'altar de Sant Antoni. Les hi deixa i ja està genollada davant d'aquell altar, diguent.
Oh, Sant Antoniet, a veure si m'ho deis tot d'una que ha de ser de mon fill. Donau-me les fites clares, Sant Antoniet, per amor de Déu.
Que ha de ser del teu fill i no sàpigues que ha de morir penjat.
Oh, Sant Antoni, que me deis? Que ho orientes malament, tal vegada?
Ha de morir penjat.
Oh, Sant Antoniet, aquestes paraules vostres són un clau pel meu cor. Està fet de mi. Me moriré de pena, Sant Antoniet. Més m'hauria valgut no haver-vos demanat tal cosa. Ai, que sa pena me mata.
Aquella pobreta va prendre aquest cap de fil i ja no estigué per fer posoració, sinó que se n'anà a casa seva plora qui plora, i no hi havia qui la conhortàs. Som i el seu fill, quan la veren d'aquella manera, bé li demanaven que tenia, però ella ben alerta dir-ho. No li traiem més que aquestes paraules.
Deixeu-me fer. No en demaneu que tenc. Si vos ho deia, seria pitjor per valtros. Val més que sia jo tota sola que pat sa pena i que m'amulli, ja que són jo que he fet sa falta. Ai, Déu meu, som morta. No tenc cura ni remei. Més me'n meresc. No fos estada tan curiosa.
Però, bueno, què és estada, això? Quina és aquesta falta? Quina curiositat és estada aquesta?
Expliqui't, dona. Si no t'expliqui, mos faràs pensar que he tornat a boig. Oh, si el cervell t'has tornat a aigua.
Expliqueu vos, mo mare. Veiem què és això que teniu. Heu de dir, per amor de Déu, a veure si podem posar remei.
No, fill meu. Creu-me que no hi ha res que fer. No m'ho facis dir, sobretot tu. Si t'ho deia, creu-me, series el més nefrat. Oh, fill meu, són la dona més desgraciada del món.
Però heu fet compte si devien estar apurats de tot, l'home i el fill. No sabien què havien de fer. A la fi, tant sucaren els ais amb preguntes i repreguntes en aquella mesquina, de llevant i de ponent, de tramuntana i de migjorn, que arriba a dir...
No res, vos ho diré el que tenc. Però ja veureu que llavors vos no penedireu de que vos ho hagi dit.
No, no me no penedirem, per gros i fareix que sigui.
No, no, digueu.
I deu de pensar i creure que jo, tan devota com som del gloriós Sant Antoni, l'altre dia vaig tenir sa mala hora, perquè allò ho va ser una mala hora, d'anar-li a demanar al gloriós Sant Antoni que me digués que havia de ser de tu, fill meu. I tant vaig sucar els ais demanant-li que aquell gloriós sant me va parlar i me digué: t'ho diré que ha de ser del teu fill, t'ho diré demà, però m'has de dur 200 lliures i les me posaràs dalt del meu altar. I què volíeu que fes davant d'aquella feta tan grossa de que el gloriós Sant Antoni me parlàs? Com voleu que jo no agafat les 200 lliures i les dugués damunt saltar del gloriós Sant Antoni? Ja ho crec que les hi va dur vil·lo, l'endemà que va ser ahir. Les hi duc, fill meu. Les hi pos damunt l'altar, ma genoll allà davant i dic: oh, Sant Antoni gloriós, va't aquí les 200 lliures que em demanàreu per dir-me què ha de ser del meu fió. Vaja, gloriós Sant Antoni, digueu-me què ha de ser d'aquest fill meu. I què me'n direu? Ell, el gloriós Sant Antoni, aquí va de boca i me diu: ha de morir penjat. Allò, fill meu, fon una arquebussada per mi. I encara vaig tenir coratge per tornar-li a dir: oh, gloriós Sant Antoni, que seria cosa que jo ho hagués mal entès? Que és que heu dit que ha de ser de mon fill? Ha de morir penjat, torna a dir el gloriós Sant Antoni. Jo vaig romandre mort amb aquella arquebussada. Com voleu, idò, que no plori, fill meu? Com me voleu aconhortar? Com voleu que hi hagi aconhort per mi? Mem, que me deis ara, vosaltres, de tot això? Vaja, parlau!
Som-ho i es fi, quan sentiren allò, no deixaren d'impressionar-se, però aviat entraren en reflexió i digueren...
Això no pot ser, que el Goriot Sant Antoni sigui anat a parlar d'aquesta manera.
A xans, no diuen aquestes coses.
No pot ser en via ningú, eh?
Això no pot ser més que una farsa que qualcú ha volgut fer en aquesta doneta.
Jo estic segur que això no és més que el dimoni de s'escolar. Però deixeu-lo per compte meu. Jo vos assegur que s'hi posarà sa mà com som homo. Deixeu-lo fer per compte meu. Que em tirin d'una passa si li tornen venir llanes de fer pus farses d'aquestes.
Què me'n direu? Ell aquell vespre mateix, aquell lot s'amaga dins l'església, darrere un retaule. S'escolar és més descansat del món, com hagué tocat a la queda, tanca l'església i cap a sopar i a geure. I heu de creure i pensar que aquell lotot, passat les 11 de la nit, se fica dins la sacristia, afina un munt de candeles i ciris i has partit a posar-los a tots quants de canelobres a trobar l'altar major i en els altres altars. I ho encén tot ben encès, i totes les llanties ben enceses també. Llavors se'n va dins la sacristia, veu un camis, se'ls se posa, afina un paper d'embolicar coses, i fa una bècara de 6 o 7 pams d'alt, i la se planta dalt el cap. S'embolica per la cinta un tros de domàs vermell, se'n va a la corda de la campana de la queda, toca 7 o 8 batallades ben fortes, i llavors cap a seure just davant l'altar major a una cadira de les 3 de l'ofici, enmig d'aquella gran llumenària, esperant que s'escolar se presentàs. No se torba gaire com pareix a mestre Antoni Llampina, tot trastornat, no sabent que podien ser aquelles batallades en aquella hora. 20 passes abans d'arribar en el portal ja notar la gran claredat que sortia per la claraboia i per les ratxilleres de les portes i per el forat d'Espany.
Què dimoni pot ser això?
A fi que se clau en Espany, pega rodada, obri... Me veu aquella grandiosa llumenària a l'altar major i per totes les capelles. M'afina aquell damunt el presbiteri assegut davant l'altar a la cadira de l'ofici amb aquella bècara tan agullonada. Ja ho crec que roman sense polsos, esgleat, aborronat. No n'hi hauria entrat gota de sang. No sabia si havia de passar envant o si havia de fugir. Amb això, aquell qui seia damunt el presbiteri, fent una veu com era l'altre món, diu...
Acostau-vos, estimat. No tingueu por. Som un àngel del cel que som davallat per veure com estava aquesta iglesia. Ja ho he vist tot i ara me'n torno allà dalt, en el cel. A veure si voldríeu venir amb mi.
I de pressa que hi vull venir, angelet de Déu.
Bon, hi ha una cosa que fer-vos avinent. Que per venir en el cel... No podeu tenir res de mal just. Pensau-hi bé, si hi teniu res. I si hi teniu, tornau-ho a l'acte.
Sí, angelat de Déu. Tenc 200 lliures que vaig robar una doneta, fent-li creure que era Sant Antoni i que li us hi demanava per dir-li que havia de ser del seu fill. La pobreta les duia damunt saltar de Sant Antoni. Les hi deixà i jo les me vaig fer meves.
De pressa, idò, adu les 200 lliures d'aquella doneta i jo ja me cuidaré de fer-li's arribar.
Aquí mestre Antoni llampina s'esquitxa que seua i al punt tornen les 200 lliures. Les entrega l'Àngel, que les s'embutxaca i li diu...
Bueno, ja sabeu vos que el camí del cel costa una mica de pujar, tan amunt com s'enfila.
És bé, angelet del cel.
Idò bé... Perquè no vegeu el lloc estret i tan amunt per on hem de passar, vos posaré dins un sac. I així, no vos n'atemareu res nat del món, fins que serem a les portes del cel, que Sant Pere mos obrirà tot d'una.
Faré el que vos me direu, angelet de Déu.
Sobretot, el s'àngel el posa dins un sac, ferma, ben fermada sa boca del sac. El s'endú arrossegant fins en el portal de l'església. El treuen el replà que hi ha davant, li esverga s'empenta cap avall per aquella escalonada que hi ha davant Son Garriga i aquell sac, tum-tum-tum, tatantena, per avall i per avall i els pobres escolar, carabassotades i més carabassotades per aquells graons i uns remeulos que li escapaven de lo més esglaiós. Que me'n direu? era redolar fins en el fossar que hi havia aleshores al capdavall de tot, fins a una timba que sortia de vora el portal. L'Àngel li va dir:
bueno, mestre Antoni, ara ja som davant les portes del cel, però alerta, per amor de Déu, a moure peu ni llama fins que vegeu claror. Tot ho faríeu malbé si vos batallàveu gens. En veure gent de claror, posau-vos a cridar: gloriós apòstol Sant Pere, obriu per amor de Déu i traig-me del sac. Sant Pere ho farà així i ja sereu dins el cel.
L'Àngel, és a dir, aquell diantre del Lot, se'n va cap dret a casa seva i diu a sa mare:
l'arveix a ser 200 lliures. Au, veus com no era gloriós Sant Antoni, sinó aquella mala ànima de s'escolar que vos va fer sa farsa.
Aquella donata va veure que el seu fill tenia raó. I podeu fer compte si degué estar contenta ella, el seu home i el fill, els recontar senginy que s'era valgut per fer escopir a s'escolar les 200 lliures. I vaig setmanar, l'endemà de matí, davant es fossar, per veure què faria mestre Antoni Llampina dins el sac, en veure claror. I què havia de fer Saliardo? Quan començava a veure claror, crida qui crida Sant Pere:
gloriós apòstol Sant Pere, obriu per amor de Déu i traïm-me de xaig.
Tothom qui passava s'aturava a veure què era allò. A la fi un se'n va i desferma es ferma i de xaig, i m'hi veuen de dins mestre Antoni Llampina, tot copetjat i més empagueït que el rei porc. Tothom li demana què era estat allò.
I què era estat? I què feia dins el xaig? I què era això?
Ell ben alerta dirà ningú que havia estat. Se n'anà així com pogué a casa seva, i va haver de mastar una partida de dies per curar-se. I no han tornat a tenir ganes pus d'escarniveus de sants ni de fer farses en coses sagrades. Aïdò, teniu llum d'una pintora, si no vos ne voleu dur seu mut per cap.
Aquestes rondalles foren gravades l'any 1959 als estudis de Ràdio Popular de Mallorca pel grup teatral de l'emissora, baix la direcció de don Francesc de Borja Moll.
No tenim temps per res més, just per acomiadar-nos fins a pròxima emissió de ses rondalles mallorquines d'en Jordi de Sant Racó a IB3 Ràdio. Vos deixam en sa música, Duc i sa cançó, a Eivissa ja no és Eivissa. Gràcies per sa vostra atenció. Conte contat, programa acabat.
A Eivissa ja no és Eivissa, a Eivissa és una ciutat que ha rodejat sa la mera de llums d'electricitat. De bancs per seure a la fresca i arbres per dormir els teulats. De preu mentre menjaran llagosta, n'altros sopa de fideu. Faig els comptes i no en surten, jo deman guisat de pell, em donen pa i companatge que em donaran l'any que ve. Fa 20 anys bons que van danses la història de ses salines. Si mai les salven per sempre, saps estarà mort de riure. Si mai les salven per sempre, saps estarà mort de riure. A Eivissa ja no és Eivissa, a Eivissa tot ha mudat. Es consulten el diari, el bisbe fa de bastar. I el rei carrega grava amb un carro de calar.